Tornem en tota l'actualitat a les 10.
L'actualitat més pròxima, cada hora a IB3 Ràdio.
Senyors passatgers, embarquin per la porta IB3. Ignition.
És un dilluns 23 de gener. Estàs agafant el darrer vol a Formentera. És un fet que el lloguer de pisos de turistes s'està complicant i molt l'accés a l'habitatge de residents que voldrien accedir a una casa i veuen que no poden perquè no els arriba. Segons un estudi de la Fundació Gades, un 58% dels illencs estaria en contra del lloguer turístic. En parlarem avui, en el darrer vol, i també parlarem d'igualtat laboral entre homes i dones. Bona nit, Àlex Berlanga.
Bona nit, Vicent Tur. Seràs a nostra secció Low Cost Airlines. També n'hem deixat butaca en el nostre vol els llibres d'autoajuda, els directors insulars de turisme, els pilots automàtics, el darrer àlbum de la banda mallorquina de Wills, l'oficina de notícies perdudes, diverses àrees de turbulències i la Caixa Negra.
Això és IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Estàs escoltant Darrer Vol a Formentera.
Tenir casa és important, sobretot per ser gent que es vol emancipar, que vol començar, que vol venir a treballar a les Balears, i bé, de vegades, la manera més fàcil d'accedir a una casa, un primer habitatge en una regió, és el lloguer. Serà més fàcil o no? Perquè a les Balears pareix que això cada vegada està més complicat. De fet, un 58% dels illencs està en contra del lloguer per ús turístic, del lloguer de pisos per ús turístic, fonamentalment perquè creuen que interfereix en el mercat normal de lloguer. És un estudi de la Fundació Gadeso i a l'altra banda del fil telefònic tenim justament el director d'aquesta fundació, que és en Andreu Grimalt. Amb ell hem parlat en ja moltes altres ocasions. Andreu, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Bon vespre, és un tema candent de l'actualitat balear, jo crec que molt especialment a Mallorca, a Palma sobretot, i a Silla d'Eivissa, i suposo que per això heu triat aquest tema, no?
Sí, lògicament, sempre intentam estar molt atents a les qüestions que preocupen més la ciutadania, i lògicament, una vegada que tenim la fira de Fitur i tot el sexe turístic que se pronostica, un dels temes candents seria el lloguer turístic i la seva regulació que intenta el govern balear.
La veritat, aquests 58% dels illencs, jo no sé si a vosaltres us ho hauran paregut molts, però aquí, nosaltres que fèiem aquest programa des d'Eivissa i d'això ja fa temps que no en parla, és que encara m'han paregut pocs.
No, bé, crec que estan damunt les dades que esperàvem, perquè és cert que si analitzem un poquet i aprofundim un poquet en aquest baròmetre que han fet, hi ha molta gent que opina, de la part positiva del lloguer turístic, sobretot, que és el suport econòmic de moltes famílies de les illes que tenen un pis en propietat i que poden treure un rèdit llogant-lo a turistes. I un altre dels arguments que més se defensen també és que suposa un millor repartiment d'aquesta riquesa generada pel principal sector econòmic de les illes, que és el turisme. No? Les famílies poden accedir a aquesta riquesa que duen els turistes i no només els grans hotelers i no només la gent que se dedica directament en aquest sector. No? Per tant, d'aquí aquest pràcticament 30% que s'hi mostri a favor.
Per illes i per zones, quina diries que són les zones més contràries en el lloguer turístic de pisos?
Bueno, aquí hem fet, crec que la zona de ciutat, la zona de Palma, és la zona que més contrària se mostra, també per la pròpia tipologia dels habitatges que s'hi ofereixen, com els habitatges a finques plurifamiliars, i les zones que més a favor s'hi mostren són les zones pròpiament turístiques. Han fet enquestes a zones, per exemple, com Platja de Palma o com Magaluf, i allà on hi ha aquest tipus d'apartament, diguem, i més famílies pot ser que s'hidiquen en aquest negoci, perquè en definitiva és un negoci, i és allà on menys rebuig suposa aquest tipus de lloguer.
Diries que és un tema que divideix la societat balear?
Crec que és un tema que s'ha de debatre, s'ha de reflexionar, i és un tema com, malauradament, en tant d'altres, allà on el maniqueisme està guanyant, aquestes posicions diguen que surten desfetge a favor o en contra sense posar cap tipus d'argument, i crec que s'han de posar damunt la taula totes les variables per poder debatre. amb serenitat. Lògicament és un tema que afecta molt en el propi model turístic, és un tema que afecta molt, com bé deies, en aquest accés a l'habitatge, per tant, de residents i treballadors, i és una qüestió que, malament o bé, el govern, aquest govern intenta regular. No? Lògicament no plourà mai a gust de tothom, però quan estan parlant d'una qüestió tan capdalt com és el turisme, també en temes com, per exemple, l'educació, la justícia, es feia moltes vegades guanyar la raó i guanyar en el cap. I, per tant, el que intentem des de la Fundació Gaudesso és posar aquest element a l'abast de la ciutadania perquè se pugui reflexionar i arribar en el major consens possible, que en aquest cas reconeixem que és molt complicat.
Nosaltres hem fet una mica de seguiment d'aquesta qüestió i de sa normativa que intenta desenvolupar el govern balear, i la veritat és que les coses estan molt, molt complicades, perquè els interessos s'enfronten de manera quasi oposada. Els interessos dels hotelers, per exemple, i els interessos dels propietaris de pisos de lloguer són francament oposats. Tu creus que en aquesta legislatura s'aconseguirà trobar una solució que satisfagui una mica, si no tothom, una bona part de la gent?
Jo crec que és molt complicat, no? De fet, és un tema que paradoxalment ha posat d'acord en els grans hotelers i en els ecologistes, no? Per raons, sí, lògicament oposades, però veure, per exemple, una persona, un històric de cop com Macià Blas, que està d'acord en Nima de Benito, amb una qüestió tan important com aquesta, com a mínim resulta xocant, no? Quan sempre han estat opinions, diguem-ne, contraposades, no? Per tant, crec que seria molt complicat, crec que lògicament des de l'administració s'ha de fer aquest esforç, però com bé deies, allà forts interessos i forts interessos contraposats que faran molt complicat que surti una normativa que satisfagui a una majoria de la població.
Creus que el govern està complint el seu paper correctament? Això és una valoració política, evidentment, però t'ho demano com a observador de la realitat, com a director de la Fundació Gaudesso. Creus que el govern balear està fent el seu paper, o almenys intentant-ho de manera correcta?
Bueno, jo crec que s'intent ja s'ha de veure de manera positiva, no? Intentar escometre una problemàtica com aquesta ja és important. Lògicament, crec que l'esborrany que s'ha presentat és una primera passa. Lògicament, hi haurà moltíssimes esmenes i moltíssim de debat parlamentari en aquest sentit, però, repeteix, és un tema que genera tanta controvèrsia que serà molt complicat que surti una normativa que satisfagui a la majoria de la gent.
La millor part dels vostres encastats sí que pensen, però, que hauria de ser una activitat, la deslloguer de pisos turístics, que estigués d'alguna manera regularitzada, donada d'alta i que pagués impostos. Això sí que hi està, pareix que una majoria de gent bastant àmplia, no?
Sí, lògicament. Si demanem que en el cas que se regulés, que s'aconseguís aquesta regulació, quins requisits s'haurien de complir aquests habitatges, i lògicament s'ha donat d'alta un registre perquè l'administració conegui aquesta activitat, que se facin un control de qualitat, vull dir, unes inspeccions passades de l'administració, i que hi hagi una tributació per aquesta activitat econòmica generada, són ítems en els quals la gran majoria de la població hi està d'acord, i crec que és lògic en aquest sentit.
Ja la darrera qüestió, Andreu Grimalt. En sus nombrosos estudis que aneu fent sobre el turisme cada any, perquè evidentment és lògic que en feu sobre el turisme perquè és el motor econòmic d'aquestes illes, trobeu que s'escletxa entre residents i turistes es va incrementant? No sé si entens la pregunta.
Crec que se pot arribar a un tema, a una famosa escala de Doxley, allà on s'arriba a un punt de gran controvèrsia entre la població resident i els turistes. Crec que estan corrent un risc molt important a determinats indrets de les illes de convertir les nostres ciutats o el nostre indret en una espècie de parc temàtic on el més important és el turista i no tant el ciutadà, no tant el resident. No? Jo crec que hem de generar, sobretot, si volem assolir aquesta cloquetjada de l'estacionalització, hem d'aconseguir que siguin unes ciutats, uns indrets agradables i interessants pels propis ciutadans. Llavors els turistes també vendran en aquesta temporada baixa. El que no poden, lògicament, és anar forçant aquesta capacitat limitada, capacitat de càrrega que tenen les nostres illes, i viure situacions, des del meu punt de vista, ja és una opinió personal, de saturació que hem viscut els darrers anys.
Andreu Grimalt, director de la Fundació Gaudesso, moltes gràcies per atendre-nos.
Com sempre, adeu.
Estàs escoltant Darrer Vol a Formentera.
El pròxim passatger que pujarà en el nostre vol es diu Francesc Asens. Aquest home és economista, és expert en màrqueting i presenta a Palma el pròxim dimecres a la llibreria Agape el seu darrer llibre, que es diu Gente Corriente con Éxito. Con éxito, així com em surt així mesclat català, castellà... Sí, això, un idioma bilingüe. Francesc Asens, com anam?
Pues molt bé, molt content d'estar amb vosaltres.
Molt bé, també estem molt contents de tenir-te per aquí. Gente corriente con éxito. Hombre, si tenen gaire èxit ja deixen de ser corrents, o no? O sí?
No té per què, escolta, no per què. A vegades pensem que els que tenen èxit només poden ser... El Messi o la gent... No, escolta, tots poden tindre el nostre petit èxit.
Sí, petit o gros?
O gros. Per això he escrit el llibre, eh? El motiu és aquest, perquè... En les... Bueno, si sembla bé, t'ho explico una miqueta el perquè.
Home, i tant que em sembla bé.
Ah, fantàstic. Sí. Doncs pues mira, jo porto els cursos Carnegie aquí a Espanya, no? Amb altres socis. Carnegie és un tema fa molts anys, eh? Que està, fa més de 100 anys que estan donant cursos per tot el món, i ells es basen en el tema de l'extrema de les relacions humanes. I molt, també és molt important el tema de la comunicació, ventes, lideratge, però sobretot es basa tot en relacions humanes. Aquest senyor fa molts anys va escriure un llibre que era el Cómo ganar amigos,
que és un clàssic, això.
És un clàssic. Mm. Jo crec que el Carnegie va
però
ser
això,
un...
Jo no l'he llegit, però és de l'any del catapunt, això.
Sí, és de l'any del catapunt, però... si tu te la llegeixes ara, serveix perfectament, eh? O sigui, són coses que són coses molt evidents, molt simples, però que a vegades...
Com es deia el llibre? Com fer amics? Bueno, com hacer amigos e influir en les persones?
E influir en les persones.
Ahí está.
I això nosaltres aquí estàvem, en aquest moment, aquí a Europa, pues, encara estàvem molt retrasats, i els americans amb això, pues, escolta, ens porten una mica avantatge amb el tema de les relacions humanes i comunicació, en saben una mica més.
A veure, tu ets economista, d'acord? Sí. I expert en màrqueting. Com arribes en aquest tipus de feina d'escriure llibres de... Jo crec que els direm llibres d'autoajuda, no?
O sí, què? Exactament, sí.
D'autoajuda?
Què
t'estimes més? Autoajuda?
Autoajuda. Com
arriba un economista com tu a escriure llibres d'autoajuda i a ser trainer en aquesta disciplina del Carnegie?
Mira, perquè la vida...
Dóna moltes voltes.
Dóna moltes voltes, eh? I jo no, t'ho juro, eh? Ara que em vaig fent gran, dic, collons, que canten les coses, no? Llavors, jo tota la vida, jo m'he especialitzat en vendes i màrqueting, eh? Llavors, molts anys treballant a la multinacional, viatjant fora... La veritat és que, bueno, escolta, jo pensava que vivia molt bé, i és veritat, vivia molt bé, però també això també té avantatges i inconvenients, eh? Va haver un moment que jo treballava al món de la fotografia, saps? No sé si recordaràs el tema de Kodak,
sí.
Agfa, Fuji, sí. Jo treballava a Fuji, no?, aquí a Espanya. I era una època, bueno, era un producte, era maco, perquè a mi m'agradava molt la fotografia. Bueno, que era fantàstic, i fèiem unes campanyes fantàstiques, però de repent, qui una va pensar? El tema digital, els mòbils, això, va canviar la fotografia. Bueno, total, que em vaig haver de reinventar. Llavors jo recordo que vaig coincidir amb un amic meu, que és el Miquel Lladó, que la vaig conèixer a la primera carrera, a l'Econòmiques, i vam dir, anem a muntar un... Ell ve del món, ell ha estat molts anys als Estats Units, va ser president a Europa de Timbo, i llavors ell va dir, anem a muntar alguna cosa maco, anem a fer algo que, amb el que disfrutem. I per disfrutar van dir, mira, el primer, no tindrem jefes, serem nosaltres, perquè els multinacionals hi ha tanta gent, tu, que, bueno, hi ha tants caps i tanta gent que van, anem a fer el nostre petit negoci, anem a fer un producte que sigui maco, i la veritat és que la formació és molt maca. I el tercer punt és que també poguéssim, amb els nostres coneixements bueno, doncs per l'edat que tenim i per l'experiència que tenim d'haver treballat molt en multinacionals, i, doncs poder una mica ajudar els altres a créixer a nivell de personal.
Francesc Asens, som capaços de parlar una hora i no parlar del teu llibre, i jo vull que parlem d'aquest llibre.
Parlem del llibre.
Gente corriente, exactament. Sí. Gente corriente con éxito. Allí hi ha 66 històries reals de gent corrent que assolits èxit. Compte'm una. No mos pots contar les 66, evidentment, en els minutets que tenim, sí. Però compte'm una.
Rei, jo t'explico, escolta, són històries molt senzilles. Són històries de participants dels cursos. Són històries que mira, que jo m'identificava, perquè jo pensava, aquesta història que està explicant aquest participant, de la seva parella, o del seu fill, o del seu cap, el seu jefe de l'empresa, o del seu millor amic, jo m'hi puc identificar, perquè a vegades posem la televisió i veiem notícies i coses de gent molt rica, de gent molt important, però jo mai seré l'Steve Jobs, ni mai seré el Zuckerberg, ni mai seré el Messi. O sigui, jo no, i aquesta gent tot el dia surten a la tele i són coses que, bueno, perquè m'interessa a mi que el Messi tingui un avió o que el Ronaldo... No, jo vull històries que jo em pugui identificar. I per això vaig escriure el llibre. Perquè jo vaig estar a molts cursos, vaig conèixer molts cursos, i amb els trainers de la companyia també em van ajudar a enviar-me informació i escriure el llibre.
Una pregunta, història. Francesc. Sí. Alguna cosa que tinguin en comú... No m'has contat la història, però...
Se l'escolta, la conto.
Me la contes ara mateix, però sí. T'afegeixo una altra pregunta. Com no em contestes en aquesta, jo te n'afegeixo una altra.
Vinga.
Què tenen en comú aquestes 66 històries? I m'entenc la primera pregunta, que m'ho contis una.
Vale. Pues mira, escolta, en aquesta sí, cada història... Mira, nosaltres a Carnegie, dels cursos, fem la fórmula màgica, que és problema, solució aplicada o principi aplicat i resultat. Llavors, són històries molt breus, però escolta, la veritat és que cada una porta pues, un consell, són coses que possiblement ja tots el sabem, però a vegades les coses convé recordar-les i sobretot practicar. I a vegades, pues, mira, t'explicaré un, per exemple, hi havia un camí que aquest estava jo, el portava jo aquest cas, perquè em va trucar una noia que tenia un càrrec molt important, era directora de recursos humans d'una entitat molt important, de financera. I va dir, escolta, jo, el meu fill ha fet el curs, li ha anat molt bé, el vull fer jo el curs. I vaig pensar, ostres, m'interessa, perquè també fem cursos per a empreses. I bueno, va entrar en un curs, i era una persona superqualificada, eh? Tenia, bueno, tenia la carrera, els seus idiomes, sabia parlar molt bé en públic, era un top ten. I, escolta, i passaven les setmanes, perquè cada sessió és una setmana, una sessió per setmana, i llavors un dia aquesta noia li va parlar amb la trainer, li va dir, escolta, mira, tinc un problema, que aquí cada vegada que sortim a parlar, a la gent, els participants, donen un premi que aquí ho ha fet millor, i a mi no m'han donat, tothom ha rebut premis, menys jo. Llavors la trainer li va dir, escolta, diu, jo ho he vist, tu parles molt bé en públic, les teves històries són molt interessants, però sempre parles d'èxits, sempre parles de quan vas estar a aquesta empresa, i de quan vas fer això, i de la veritat. Escolta, tu no has tingut mai cap problema laboral o personal. I diu, home, doncs clar que l'he tingut. I diu, per què no l'expliques? Perquè a la gent també li agrada saber. I diu, home, tots tenim el nostre cor, i és una miqueta humil. Llavors, a la setmana següent, va explicar que havia tingut un problema, una vegada que va entrar en una empresa i que la van despedir. I va explicar, la seva història. I aquella vegada li van donar el premi. Doncs ella explicava... Bueno, després es va donar compte que en aquesta vida no pots anar... Encara que ho siguis, perquè era molt bona, però no pots anar tot el dia parlant de lo bo que ets. També tots tenim coses bones i coses no tan bones. I a la gent també li agrada saber una miqueta tota la teva vida i la veritat.
Què en penses de Cristiano Ronaldo?
Home, jo soc del Barça, tu. A veure, no, què vols que et digui? A veure, com a jugador...
Si no fossis del Barça, si no fossis de cap equip... No, com a personatge.
Entenc la pregunta, mira, i t'ho diré molt fàcilment.
Escolta, no és una pregunta que tingui aquí escrita en el meu guió. Se m'ho acudit ara perquè m'estaves explicant el que m'estaves explicant.
Escolta, el meu fill li agrada molt al futbol i a mi... Però és igual, el meu fill li agrada al futbol i jo prefereixo... Els futbolistes, els nanos s'hi fixen molt, els futbolistes bons. Sí. I jo prefereixo que el meu fill es fixi amb la manera, ja no parlo de jugar a futbol, amb la manera de ser el Messi, que no del Cristiano, perquè són gent que tenen molts diners, molts diners, i escolta, no sé com és el Messi perquè jo no conec personalment, però em dona almenys el que transmet ell, té més valors que potser l'altre. Aquesta és la meva opinió.
La darrera pregunta, no tenim més temps, Francesc Asens. Sí. Aquestes 66 històries que tenen en comú, tenen alguna cosa en comú? Hi ha alguna, no sé, alguna clau de èxit perquè la gent corrent arribi a èxit?
Mira, aquí simplement són històries, com deia abans, molts de consells molt simples, que tots els sabem, però que són importants, perquè avui en dia el tema de les relacions humanes és bàsic, el tema de la comunicació i parlar en públic és important, i el lideratge, les vendes, tot això és important, perquè la vida està així, està difícil, i a vegades són coses tan simples que els resultats et quedes molt sorprès de lo fàcil que és d'aplicar i del resultat que aconsegueix.
Francesc Asens, no tenim més temps. Moltes gràcies. Recordar només el taller que tens, el dimecres 25 de gener, que es titula Claves para mejorar tu vida, amb la presentació d'aquest llibre a Palma, Gente Corriente con Éxito. Francesc, gràcies, que vagi bé.
Moltes gràcies a tu, a vosaltres. Adéu.
Anava de vacances alegrement, em feia molta falta canviar d'ambient. Va dir-me el de l'agència, ara és l'ocasió, si vols passar-t'ho pipa, viatge amb avió. I així que van servir-nos la taronjada, vaig veure que la juerga estava assegurada. Volare,
estàs escoltant Darrer Vol a Formentera. De dilluns a divendres, a les 9 de la nit, a IB3 Ràdio. Puja l'avió, i anant amb un dia avall, vàrem recórrer de córrer, la Seca i la Meca i la Vall d'Andorra. Oficina de Notícies Perdudes.
Sí, senyors i senyors, arriba el moment de l'oficina de Notícies Perdudes. Ja sabeu, aquelles notícies que són imprescindibles per a vostra construcció moral i el vostre creixement personal.
O no.
Àlex Berlanga.
Doncs avui et porto tres notícies i dues estan relacionades amb Donald Trump. Compte, eh? Un pare iraquià bateja el seu fill com a Trump Jamil Hassan. Un jove iraquià de 25 anys s'ha declarat seguidor de Donald Trump.
No m'ho diguis, sí, no, sí, no sí. Noten res.
I no ha trobat millor forma de demostrar-ho que enumerar el seu fill nounat com el nou president dels Estats Units. Trump Jamil Hassan, així es diu el petit. El romanç, entre cometes, entre Jamil Hassan i Donald Trump va començar enmig de la campanya electoral quan Jamil es va quedar enganxat a la televisió escoltant el magnat. I Jamil no sabia parlar anglès, però això no li va importar. L'actitud segura del candidat republicà li bastava. La nit en la que Trump va guanyar les eleccions, Jamil va decidir que si el fill que esperava la seva esposa era un nen, li anomenaria Trump. El jove de 25 anys afirma estar molt orgullós de la seva decisió i diu: el que més admiro de Donald Trump és que és un home molt segur de si mateix i un empresari d'èxit que per això ha arribat a la presidència.
Aquí hi ha una explicació de com ha arribat a la presidència justament Donald Trump. Simplement, la gent que l'escolta no entén el que diu.
Exacte.
Com aquest home.
Més notícies. Donald Trump la munta a Twitter confonent a la seva filla Ivanka amb una altra dona. El president dels Estats Units va retuitear un missatge en el que un usuari qualificava a la seva filla de ser magnífica, una dona de caràcter i gran classe. L'usuari havia comès l'error d'enviar-lo a una altra Ivanka i Trump, al retuitear, va cometre el mateix error.
Sí, el va enviar a una altra...
A una altra dona, a la dona de l'altre home. El destinatari del tuit va ser Ivanka Magic, una dona resident a Brighton, a una població del sud d'Anglaterra, i que no era la primera vegada que era confosa amb la filla del líder nord-americà. Magic va respondre a Trump amb un gran sentit de l'humor i va dir: i vostè és un home amb enormes responsabilitats, permeti'm suggerir-li major cura a Twitter i més temps per aprendre sobre el canvi climàtic.
Sabem que hi ha molts nord-americans a més que s'estimarien més tenir de presidenta Ivanka Magic, per exemple.
Sí, no, i aquest és anglès, eh? I la darrera notícia d'avui: un home paga $3,000 en impostos en monedes d'un centau. El senyor Nick Stafford és un home nord-americà que, després de diversos problemes burocràtics a l'hora d'abonar les taxes de dos cotxes seus, es venja de l'administració pagant els impostos amb la moneda més petita possible, el centau. L'home es va presentar en les oficines amb 5 carretons plens de monedes d'un centau que juntes sumaven els 3.000 dòlars que havia d'abonar. En total, unes 300.000 monedes de coure que pesen en torn dels 725 quilos. Aquesta acció va fer que 11 funcionaris es veiessin obligats a comptar a mà les 300.000 monedes durant diverses hores per comprovar que Nick abonava la quantitat que se li demanava. El vídeo del moment és en quan Nick acudeix a l'oficina del Departament de Vehicles de Motor i s'ha fet viral a les xarxes socials, aconseguint a YouTube més de 30.000 visites.
La bona notícia és que si s'exemple d'aquest home, diguem, el segueix més gent, l'administració crearà molts més llocs de feina contractant funcionaris per comptar monedes. Moltes gràcies, Àlex Berlanga.
De res.
Nosaltres seguim endavant, en tornant de seguida, després d'una petita pausa.
Estàs escoltant Darrer Vol a Formentera. Aquests anuncis se't passaran volant.
Dilluns a divendres, a les 10 del vespre...
L'actualització dels records per a frenar el pas del temps...
El pensament d'un mateix propòsit!
Els sons...
La pantalla l'animava a saludar unes persones que no coneixia...
Són artistes de la diàspora, són ja hijas de migrantes...
Les veu...
Presentar una sèrie de paisatges que tenen que veure en l'acció de l'aire...
Els protagonistes...
La Nadia Ulam és un supervivent no deixat de lluitar per la seva llibertat...
I les emocions de la cultura...
Què és, comandante Lorenz, lo que tanto le atrae en el desierto?
Les garres, la cant de l'os... i no queda llenca per xuclar.
Els entusiastes. El programa de cultura d'IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a l'informatiu matí d'IB3 Ràdio. Dues hores d'informació, entrevistes, lectura de premsa, actualització de Twitter, efemèrides, reportatges, unitat mòbil a peu de carrer i la visió més irreverent de l'actualitat. Som Olivia Navarro i t'espero de dilluns a divendres a les 7 del matí.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. IB3 Ràdio t'ofereix la millor qualitat de recepció. Sintonitza la ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca, 88.6.
Estàs escoltant Darrer Vol a Formentera.
Algo sin par el dinero es.
Se ve.
Sirve para todo aquí o donde estés.
Se ve. Se ve.
Te da poder como una fruta no quiero comer. Ay, qué placer.
Lo más genial. El dinero.
Low Cost Airlines.
En matèria de desigualtat salarial de gènere, Espanya ocupa, en el rànquing de països desenvolupats, ocupa el lloc 29 d'aquest índex, és a dir, que és el 29 amb més desigualtat. A més, ha baixat llocs. De manera que la cosa pareix que no va molt bé en el nostre país en matèria d'igualtat de gènere i salaris. Ja sabeu que, segons les estadístiques, hi ha diferències substancials entre el que cobra un home i cobra una dona, suposadament fent la mateixa feina. La pregunta que li farem avui a Maria Àngels Marí, molt bon vespre.
Bon vespre.
La nostra economista experta en economia aplicada a la vida real, a si això... És denunciable d'alguna manera, o si tu t'has trobat en algun cas, o si penses que legalment es podria fer alguna cosa?
Sí, aviam, sí que és veritat que la situació actual, com bé has dit, és lamentable i hi ha molta feina per fer tant en el marc europeu, que si bé s'han fet pactes europeus per l'igualtat entre homes i dones, que es va firmar un el 2005, i després també s'han establert un marc d'actuacions a nivell europeu des d'aquest any i que s'ha dut a terme sobretot des del 2011, que va haver-hi una altra sessió que es van reunir tots els països europeus, sí que és veritat que falten més mesures. Denunciable ho és perquè sí que és veritat que amb igualtat de funcions realment tu pots demandar realment si tu estàs cobrant un sou menor que el teu company, que és de diferent sexe. Aleshores, denunciable és, i sí que és veritat que hi ha hagut demandes i el número de demandes s'han incrementat. La gent ha perdut aquella por a demandar el que realment considerava que era una discriminació salarial. Què passa? Que és molt important, sobretot en el contracte i en el dia a dia, que quedi evidència que efectivament hi ha diferents funcions. És a dir, si tu en el teu contracte tens fixat la teva categoria i les teves funcions, que són les que únicament fas, i a més hi ha prova fehacient, doncs evidentment si hi ha prova es pot denunciar i un jutge evidentment decidirà, però hi ha molts de punts de guanyar en aquests casos, no? Clar, la principal peculiaritat és quan es paga per damunt de conveni, que el sou siga per damunt de conveni, i hi haiga plusos, que això sí que ho fiquen molts d'empresaris, que si plus d'antiguitat, doncs evidentment si tu fa 2 anys que treballes, ets més antic que jo en l'empresa i estàs cobrant un poc més, doncs bueno, tens aquest plus que jo no puc demandar. Que llavors hi haiga alguns altres complements, doncs per trasllat, per quilometratge, etc. Aleshores és molt important, quan hi ha diferències, veure exactament de què es tracta la diferència, però si no es dona cap d'aquests casos, evidentment és denunciable.
Tu t'has trobat casos en la teva experiència, sí, la teva assessoria, de casos que era molt semblant a les característiques del contracte i una dona cobrava menys,
sí,
que un home?
Sí que és veritat que si bé encara les dades són lamentables, la situació ha millorat molt en els 10 últims anys. La situació era molt més precària.
És que fa 10 anys igual ni es plantejava, pràcticament.
Ni es parlava, lamentablement, ni es parlava, no? Però sí que és veritat que, si bé encara la situació és precària, però s'ha millorat, s'ha anat millorant. Aleshores, sí que m'he trobat, i sí que m'he trobat, sobretot on més es reflexen és quan hi ha un acomiadament, quan s'ha de negociar l'indemnització, que no hi ha un acord entre les parts.
Llavors surt el tema.
Exacte. En els judicis o en els TAMIPs, en aquests casos, és on
realment... En el tribunal laboral.
En el tribunal d'arbitratge i mediació de les Illes Balears, és on realment sempre allà es reclama. Que sí que és veritat que una de les coses que sempre es comenta és perquè no s'ha demanat amb anterioritat, però bueno, és un tema que sempre allà surt.
Aquesta reclamació sol caure en terra o sol prosperar?
La reclamació de
mira, jo no cobrava tant i te diuen, i per què no ho deies? I per què ho has dit fins ara?
Aquí depèn molt de si al final després les parts arriben a un acord i no es du a terme, però sí que és veritat que en el cas de que no hi hagi un acord al TAMIP, al Tribunal d'Arbitratge i Mediació, i es tinga que anar a judici, sí que és veritat que aquests fets es tenen en consideració i el jutge ho sol tenir en compte.
Darrera pregunta, en quin cas aconsellaries tu a una dona o desaconsellaries a una dona a iniciar algun tipus d'acció legal si pensa que, o té constància, que cobra menys que un home fent la mateixa feina?
Home, jo en el moment que una persona, en aquest cas majoritàriament serà dona, Sí,
segur que sí,
perquè són les dades. Aleshores, jo sí que recomanaria que reclamés des del moment que ella tinga constància que s'està donant, que faci un registre d'entrada, que faci una petició formal a l'empresari, que es tingui en compte. Per què? Perquè si bé, ja que tenia en compte que evidentment això empitjorarà o pot tensar una mica les relacions, però està reclamant el que li pertoca. Aleshores, des del moment que tinga constància que per les mateixes funcions, per les mateixes característiques, està cobrant menys que un company, aleshores jo...
Que ho reclami.
Exactament.
Per evitar-se que posteriorment es tribunal o jutge li tombi.
Exacte, perquè hi haurà proves de que tu ja ho has demanat amb anterioritat. Exacte.
Maria Àngels Marí, moltes gràcies. Fins la setmana que ve.
Igualment a valtros.
Entrant a l'àrea de turbulències.
Ja not que s'havia començat a moure's, però és que passant per una zona de turbulències.
Sí, i apaga la calefacció que estem gastant massa. La primera turbulència d'avui està situada damunt de les empreses d'electricitat.
Ai, ai, ai.
El preu de la llum tornarà demà als seus nivells màxims, fins a 87,9 megawatts l'hora. En algun moment el preu superarà els 99 euros hora. Això ho notaran a la seva butxaca molts, especialment tots els consumidors que estiguin acollits a l'anomenada tarifa regulada, que a Espanya són un 12 milions.
Avui en dia convé molt saber quina tarifa tens, si regulada o lliure, en aquest cas és més afectat zones de ser regulada, i també si tens algun tipus de discriminació horària en el teu contracte de llum per poder vigilar millor el consum elèctric. I deu haver-hi alguna turbulència política també avui, no?
Sí, la turbulència que mai no s'acaba.
Ah, aquella turbulència. Aquella,
sí. L'última hora ha titulat "La crisi del Parlament s'agreuja després d'una infructuosa reunió de 2 hores", mentre que Diario de Mallorca ho titula "L'atrinxerament de Huertas al Parlament pot acabar als tribunals". Aquest matí s'han reunit de nou la junta de portaveus del Parlament sense que s'arribés a cap d'acord sobre Txelo Huertas, la presidenta del Parlament i expulsada de Podem. Els portaveus del pacte de govern volen cessar Huertas com a presidenta, però el PP i la pròpia Huertas han tornat a bloquejar l'expulsió. Si no hi ha acord, en efecte, sa cosa acabarà als tribunals.
I els polítics balears continuaran fent el ridícul.
L'àrea de turbulències.
Ara arriba l'home que no ha fet mai el ridícul, entre altres coses, i sobretot perquè no és un home, és el pilot automàtic.
L'entrevista automàtica.
35.000 pies. No, espere, 34.000 pies. No, está descendiendo. Desciende rápidamente. Pero, ¿por qué lo hace? ¡Ay, Dios mío! ¡El piloto automático se está deshinchando!
Bona nit. Som el pilot automàtic i això és una entrevista totalment automatitzada. Per què creu que l'estam entrevistant?
Som Vicent Torres Ferrer, director insular de turisme.
En pijama o sense?
Sense.
Què hi ha hagut entre vostè i Íñigo Errejón?
Res.
Ha practicat mai el nudisme?
Sí.
En cas afirmatiu, digui amb qui?
Sol o amb família.
Triï una d'aquestes tres opcions: macarrons gratinats, mijoté de la pan au petit pois, una llesca de pa amb oli.
Una llesca de pa amb oli.
Quin és el cotxe que gasta habitualment i quants anys té?
Un Nissan Qashqai i té 4 anys.
Per què creu que l'ensaïmada té forma de forat negre de l'espai?
Perquè va sortir així.
Sabria instal·lar una impressora al seu ordinador?
Sí.
Quina ha estat la darrera vegada que s'ha demanat un cubata a la barra d'un bar?
Uf, fa uns quants anys.
Tri un d'aquestos personatges de ficció. Hamlet, Antígona, Curro Jiménez.
Hamlet.
Tri un d'aquestos programes radiofònics. Hora 25. Hora 32. Darrer vol a Formentera, però només per la intel·ligència i el poderós atractiu del pilot automàtic.
La tercera.
Moltes gràcies per l'entrevista. Quina cançó li agradaria escoltar amb mi?
Una de Joan Manuel Serrat, per exemple.
Posis el cinturó, apagui el telèfon mòbil i mantengui el seu seient en posició vertical.
A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres.
Ja has descobert quina és la teva vocació professional? Coneixes què has d'estudiar per fer feina en allò que vols? T'imagines com serà el teu dia a dia? I què és el millor i el pitjor de la teva futura professió? La resposta a aquestes preguntes, cada dimarts a les 6, a Incorporació Immediata.
A IB3 Ràdio, Incorporació Immediata. El programa que t'ajuda a conèixer les professions. Antoni Traveria.
Surt per la tele, no?
No.
Sí, sí, una sèrie de V3. És en Rodó Gener.
Bé, sí, però perdona, és que ara estic aquí amb una amiga i volem anar a veure una pel·li.
Perdona, no vull molestar. Ai, si és una de la Piraita de Sunflowers. When the rain...
Sí, sí, però perdona, és que està a punt de començar la pel·lícula. Xerrem a la sortida. Dues entrades, per favor.
Em sap greu, però només en queden per la fila 3. Ah!
Fila 3, dijous d'11 a 12 del vespre. Un programa presentat per Adela Peraita i Rodo Gené a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio t'ofereix la millor qualitat de recepció. Sintonitza la ràdio pública de les Illes Balears. Apollença 101.1.
Estàs escoltant Darrer Vol a Formentera. Les recomanacions del capità.
Moment ara per conèixer les recomanacions culturals per demà dimarts en aquest Darrer Vol a Formentera. A Mallorca demà tenim el Trampa Teatre de Palma a partir de les 8 i 20 del vespre, Los Sucios Martes, una nit d'improvisació amb els alumnes de l'Escola de Teatre i altres actors convidats. A Menorca tenim demà la projecció de la pel·lícula El Ciudadano Ilustre a l'Ocimax de Mahó a partir de les 8 i mitja del vespre, una pel·lícula dirigida per Gastón Duprat i Mariano Con. A Eivissa podem anar demà al Club Diario d'Eivissa a la inauguració de la mostra Metrocúbico de Tito i Neco, una exposició de pintura que s'inaugura demà a partir de les 8 del vespre. I a Formentera encara continua la mostra que han realitzat els alumnes de quart d'ESO de l'Institut Marc Ferrer al centre Antoni Tur Gabrielet sota el títol La ment de l'adolescent, i el seu horari serà d'11 del matí a 1 de la tarda.
Darrer vol a Formentera. No tot el que vola són mosquits.
No són els Beatles ni els Beach Boys, són un grup mallorquí que es diuen The Wheels, que es dediquen a un pop tan refrescant com aquest i que presenten nou àlbum. De fet, surt a sa llum el pròxim 27 de gener. Són d'aquí, de Mallorca. Com anem, The Wheels?
Ei, què tal? Com estàs?
Molt bé, estupendament. Tu ets en Guille Borràs, que ets cantant i líder espiritual.
Bueno, bueno.
Sí o no?
Bueno, se podría decir que... Bueno, un poco sí, un poco sí.
Aquí entenem per... A veure, anem a entendre-vos. Aquí entenem per líder espiritual és que fas les lletres, normalment.
Bueno, sí, la mayoría de canciones de este disco, tanto las letras como la música, pues han sido composición propia, aunque, por supuesto, el resto de los miembros han aportado cosas que, vamos, que jo jamás habría podido hacer, ¿no?
Molt bé, vosaltres us estrenau el 14 amb un EP amb un mitja durada que es va dir Great Frustrations, després va venir Born to Fly i ara arriba aquest segon LP que es diu The Year of the Monkey. Què ha canviat?
Exacte.
Què ha canviat des dels vostres començaments fins ara?
Bueno, para empezar hemos cambiado de formación y de hecho hemos vuelto a la formación original, que es anterior incluso a este EP que mencionabas, que sacamos Great Frustrations. Entonces, supongo que este es el primer disco, desde mi punto de vista, que se puede considerar como tal. Uh-huh. Por la producción, por la idea, por concepto y por la madurez, para mí es el primero, ¿no? Aunque haya otros... anteriores.
Conta'm-vos com ha anat la producció, perquè bé, m'estava mirant la vostra informació, és una producció bastant potent.
Sí, bueno, tuvimos la suerte de contar con Paco Loco, gracias a Pincho del sello Spora Records, que lo conoció hace dos veranos, si no me equivoco, en el Monkey Week. Le habló de nosotros y inmediatamente Paco Loco se puso en contacto conmigo.
Es un tío famoso dentro de esa producción España, encara que se diga Paco Loco.
Sí. Hombre, dicen que es el productor del indie, ¿no? Para mí es más que eso, es seguramente de los tíos con más gusto y con más calidad, desde mi punto de vista, que hay en España.
Molt bé, escolta'm, el vostre primer single, l'estam sentint, es diu Mr. Hyde, la vostra temàtica així és un poc, no sé, és un poc així amb doble personalitat, per lo de Mr. Hyde.
Bueno, tiene algo que ver quizá con la novela, ¿no? Pero es... la idea era hacer una pequeña crítica a la industria farmacéutica, ¿no? Era como un poco, escondía un mensaje, ¿no? De crítica un poco, ¿no? Y Mr. Hyde es el personaje que personifica precisamente la industria farmacéutica, ¿no? Esta era un poco la idea, o el intento, ¿no? De la letra, ¿no? Pero...
Un gran farmacèutic, Dr. Jekyll, tens raó.
Pues sí.
Escolta'm, Guille Borràs, cantant de The Wheels, per què heu triat cantant en anglès? Vosaltres sou de Mallorca, de Palma, d'on sou exactament?
Sí, somos de, bueno...
Sou
de
palmesans.
Jo soy de Calvià, concretament.
Sos de Calvià, directament de Magaluf.
I... Casi, claro, casi. Por la influencia de Magaluf, escribimos en inglés.
Molt bé, fantàstic. Què voleu, intentar arribar a un públic més ample, més internacional?
Bueno, esa sería una de las razones. Otra sería, como para muchos, que la música que hemos escuchado, con la que hemos crecido, es en inglés, ¿no? Uh-huh. Y después también yo creo que hay un tema pues de fonética o de origen, del origen del tipo de música, ¿no? Uh-huh. Cuando haces pop o pop rock o como lo quieras llamar, ¿no? Tiene un origen, pues eso, en Gran Bretaña, en Estados Unidos... Y es en inglés la música. Podría funcionar perfectamente en español, claro que sí, o catalán o en cualquier otro idioma, ¿no? Pero a nosotros nos gusta el inglés.
Quines són les vostres influències? Està clar que sou un grup de pop més o menys psicodèlic, no? Que és un tema que arrenca, sí, jo crec que en els anys 60 molt clarament, però sí, no sé si vols citar-me algun grup com a influència així molt clara.
Bueno, aparte de las obvias, ¿no? Que yo creo que no hace falta ni mencionarlas. Pues desde un punto de vista más de actualidad, nos gusta mucho pues Conan Moccasin, por ejemplo, o nos gusta Tame Impala o Mac DeMarco o Home Shake. Bueno, en fin, hay muchas, ¿no? Y después pues clásicos de los 60, pues todo lo bueno, nos gusta lo bueno.
¿Cómo está el tema de tocar a Mallorca hoy en día? Bé, ¿no? Però és que bueno, es poden anar fent cosetes. Te pregunto, la veritat és que teniu ja un cartell important, teniu ja confirmades dates el 4 de març a Barcelona, a la sala d'Apolo, a Saragossa, a Cádiz, a Madrid, una altra vegada a Barcelona en el Primavera Sound, vull dir, sou un grup amb una projecció ja important, però estem a tocar a casa o no sou profetes a casa?
Bueno, para mí siempre es un placer tocar en Mallorca, yo lo disfruto muchísimo. Sí que es cierto que a lo mejor a nivel de salas o de festivales no hay tal cantidad de oferta, ¿no? Como en otros sitios. Pero sí, yo creo que hay, la verdad, bastante gente que está intentando hacer que haya una escena, porque realmente hay grupos que lo valen, ¿no? Lo que sería necesario es que la otra parte que falta, ¿no? Que es la del público. Esa es la parte que todavía nos falta en Mallorca, que es que haya un público que corresponda a esa escena que hay.
I creus que s'ha de, no sé, creus que es pot fer alguna cosa per tenir aquest públic? Perquè clar, el públic no el pots ni obligar a anar, ni obligar a tenir aquells gustos, ni obligar que li agradi sa bona música o sa dolenta, no? No el pots obligar a res.
Bueno, yo creo que hay una parte también que se tiene que hacer entre todos, ¿no? Por eso es muy importante también el trabajo de los medios, ¿no? Muchas veces la gente no llega a conocer esas cosas. Todo el mundo tiene parte de culpa, ¿no? Los músicos tienen que darse a conocer, los medios tienen que ayudar a que esas propuestas se den a conocer y los programadores, etcétera, tienen que ser capaces de apostar por cosas aunque sean más arriesgadas, ¿no? Y yo creo, como te decía, que se está haciendo en Mallorca, ¿no? Hay gente que se arriesga y se está apoyando esto, ¿no?
Guille Borràs.
Sí.
Digues.
No, que con el tiempo creo que darà sus frutos.
A poc a poc. Guille Borràs, sí. Sort amb aquest nou àlbum de Year of the Monkey, que surt a sa llum, a tots a comprar-se'l a partir de sa 27, a partir de dia 27, i molta de sort, d'acord?
Muchísimas gracias.
Nosaltres us deixem amb aquest flamant single de The Year of the Monkey de The Wheels, un grup mallorquí més o menys de pop psicodèlic i que la veritat és que m'us ha agradat bastant. Amb ells us quedau.
Aquest és el darrer vol a Formentera. La caixa negra.
Aquesta és una història molt coneguda. La de l'home que va a la sessió de matinada d'un cinema i es troba a la sala quasi deserta. A meitat de pel·lícula mira al seu voltant i la veu asseguda al seu costat, en una butaca que un instant abans era buida. L'home se la queda mirant. Ella gira el cap i el mira també. Li sagna el nas i té els ulls dilatats i tristos. Em fa mal el cap, diu molt fluixet. He de sortir un moment. Si em perd alguna cosa, m'ho contaràs després? Només aleshores l'home s'adona que és tan incorpòria com el raig de llum de color blau que surt del projector. Aleshores, ella s'aixeca i desapareix. Un fantasma del segle XX. Joe Hill.
La caixa negra.
Vinga, això set és nostre dilluns. Demà, però, serà dimarts i tornarem a estar aquí amb tu, en Àlex Berlanga, en Llorenç González i en Vicent Tur. Fins demà. Put a dead cat on railroad tracks. Wolf pains blooming by the trestle. Born a rooster, stones from a ditch, wash him down with bilge water. Say you'll never snitch. Take the buttons from a yellow jacket, feather from a buzzard, blood from a bounty hunter's cold black heart. Gets the tears of a widow in a thimble made of glass. Your mama and your papa, they can kiss your ass. Poison all the water in the wishing well. Hang all them scarecrows from a sycamore tree. Bind down all them honeymoons and put them in a pillowcase. Wait next to the switchblades and the amusement park for me. Strangle all the Christmas carols, scratch out all the prayers, tie them up with barbed wire and push them down the stairs. I'll whistle you a pistol, keeping nightmares off your blinds. Them sons of bitches always seem to sneak up from behind, siphon all the gas.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
Bon vespre.